I avui també volem parlar de com ha evolucionat l'elaboració de mapes amb dues generacions de cartògrafs. El primer que ens acompanya és el David Comas, que és fundador de l'empresa Nexus Geogràfics i es dedica a l'elaboració de mapes amb les tecnologies més punteres del nostre país. David, bon dia i gràcies per ser avui al suplement.
Bon dia, gràcies per estar aquí.
I també ens acompanya una eminència, un professor emèrit de cartografia de la Universitat de Barcelona, que és el Josep Maria Rebella. Benvingut, Josep Maria, com estàs?
Bon dia a tothom, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per venir vosaltres avui aquí. Heu vingut amb mapa o heu trobat ràpid això de Catalunya Ràdio?
Hem vingut amb mapa mental.
Mapa mental, ja el tens al cap, eh? Això us passa a vegades, que consulteu mapes per venir fins aquí, David?
Bueno, per deformació professional sempre ho miro. Jo crec que hi ha mil milions de persones al món que fan servir cada dia Google Maps. Per tant, jo crec que la majoria de la gent avui en dia ho fa. Consulta sempre, sí.
Hi ha gent que els costa molt entendre els mapes. No sé per què, eh? Hi ha dos tipus de persones. Aquells que els hi entra molt fàcil...
De fet, diuen que els homes i les dones ens diferencien per això, però jo crec que és un tòpic.
És un tòpic.
Però passa això. Per què creieu que passa, que hi ha gent que li costa molt interpretar un mapa?
S'ha de començar de petit. Hi ha una interpretació de Piaget que diu que fins als 12 anys no es té capacitat d'extracció, i això és un disbarat. Quan es comença de petit, hi ha sistemes d'aproximació successiva i això funciona.
S'ha d'educar, és una manera de llegir diferent.
Sí, sí, sí. A Catalunya, desgraciadament, tenim poca tradició cartogràfica, més que la resta de la península, gràcies a l'excursionisme i als famosos mapes de l'Alpina, que de petit almenys els fèiem servir. Això sembla que no, però crea tradició. Però països com Suïssa, Alemanya, França, o Anglaterra, o Estats Units, una tradició cartogràfica extraordinària. I és una cultura cartogràfica forma part de la cultura bàsica.
Tu, Josep Maria, fas servir mapes d'aquells de tota la vida, de paper?
També, això ho fem tots de tant, perquè són macos. Són
bonics. Hi ha gent que no ho fa mai. Això
és difícil, eh? Sí, potser sí, però...
I, home, avui en dia agafes això del Google Maps, dius, vaig a Cervera, i ja està.
No, ja no fas previsió, tampoc.
No et cal portar un mapa al cotxe. Abans tothom portava un mapa al cotxe, no?
Sí, ara la generació jove, diguem-ne 16-25 anys,
sí,
no fan servir un mapa a paper. Són capaços de dir, me'n vaig 5 dies al nord d'Itàlia i no tocar un mapa a paper. Aleshores, això està bé, el que passa que el mapa a paper te dona una visió... de saber allà on te vas, del global, no?
Avui m'has regalat la guia Repsol.
Sí.
Clar, jo quan l'he agafat, potser he fet un comentari una mica errònic, és aquell punt nostàlgic, no? De dir, ai, mira, un mapa. M'he mirat potser amb una cara de, bueno, un mapa, escolta, que no tens mapes a casa.
La guia Repsol, i crec que és una bona metàfora del que ha passat, és un producte llibre que es venia en uns 300.000 còpies a l'any. Ara se'n venen encara 150.000. I perquè és una metàfora, perquè es continua venent mapa paper, però els mapes que hi ha dins són els mapes mateixos de TomTom. Per tant, cada any estan actualitzats.
Però té una cosa bona, que vam espiral, que no s'han de plegar ni desplegar.
Sí, això és també,
jo crec que això és important,
que no ocupa gaire.
Sí. Perquè els mapes, per què els han fet, això que costi tant de plegar i tot?
Sí, aquesta cosa que s'han de... Bueno, perquè són molt grans, clar, no?
És un problema. El magatzemar els mapes és complicat.
Escolteu, hi queda alguna cosa per cartografiar? Per exemple, ho dic perquè hi ha mapes de la Lluna. De què serveix un mapa de la Lluna?
Això ho dirà el futur, no? Jo crec que jo personalment no entenc ara per què, però el futur veurem, sí. Hi ha molt... A mi m'agradaria una metàfora, si et sembla, Ricard.
Sí.
Els mapes són com un bloc de pisos. Suposem un bloc de 20 pisos. El bloc 0 és la fotografia satèl·lit, les carreteres, i el bloc número 20 és allà on hem d'arribar. Algunes aplicacions que ara ja estan en els telèfons mòbils i que potser estan fabricades a Silicon Valley ja han arribat al pis número 20. Però d'altres...
Estem parlant de terceres dimensions, tot això.
Sí. Big data, i, bueno, integració de... Coses que pels usuaris són importants. I tu preguntaves si queden coses per cartografiar. Queden pisos d'aquest bloc de pisos per barrejar entre ells, perquè el pis número 17 es parli amb el pis número 4. Sí? Ara no es parlen gaire entre ells encara.
Tu, Josep Maria, que ets un clàssic a l'hora d'elaborar un mapa, com t'hi portes amb les noves tecnologies?
Vaig fent el que puc.
T'agraden per això?
Sí, i tant. És que a més són imparables i són fascinants. La universitat m'ha obligat també a estar amb sistemes d'informació geogràfica, teledetecció. Jo voldria dir una cosa, que la cartografia realment és un camp que no en som conscients de l'abast que té. Des dels mateixos implicats en l'aixecament cartogràfic, que és potser el que la gent més coneix, la part de tècniques, però que té aspectes que tampoc són coneguts. Per exemple, la geodèsia, que és matemàtica d'altíssim nivell i física aplicada. La topografia, que se sap una mica més del que va, però aspectes que no són tan tècnics, com per exemple la toponímia, que diuen que és la sang del mapa. i llavors això té una base ja d'aixecament primer territorial, és a dir, la geometria del territori, bueno, que és el que la gent coneix més, la mètrica.
Construeixen una visió del món, no? Al
sí,
final.
Però és clar, sobre aquesta construcció del territori, que també us vull comentar una cosa, aquesta construcció del territori, malgrat que es fa totalment digital, segueix sent analògica, i en aquí està la màgia del mapa. Si aquí tinguéssim, és impossible, perquè entre els micròfons no hi cap, però si processem un mapa de Catalunya,
sí,
tenim realment la Catalunya sobre la taula. O sigui, aquesta abastar Catalunya, això és la grandesa del mapa i que fa que sigui fascinant i màgic. Quan tens una bola del món, és que ja és un objecte. Penseu un despatx, això que deia el mapa paper, un despatx bonic amb un mapa mundi de fons, dona un prestigi, i sempre he tingut aquesta autoritat, perquè, a més, la lletra impresa té molta autoritat i el mapa, amb les seves coordenades i els seus símbols, encara sembla més autoritari. Que això dona pas, també, que el mapa serveixi per dir mentides i per, com a instrument de poder i de prestigi, tot el que vulguem. Però llavors, la cartografia, com l'hàbit, l'habilitat de fer mapes, diuen alguns historiadors que és més antiga fins i tot que la parla, que és com un instint per trobar la cova, per trobar el menjar, i fins i tot alguns animals diuen que tenen mapes mentals per, també per trobar el niu, l'escapada, el que sigui. O sigui que realment això de la cartografia va... I després de la geometria, i acabo de seguida, després de la geometria del territori, que és l'aixecament que es diu, el que és important és la informació geogràfica. Informació geogràfica que pràcticament això sí que és inabastable. Ja no és nivells d'escala, és la quantitat d'informació. Qualsevol informació que es pugui referir al territori, i imaginem que no són només arbres, fruiters i carreteres, sinó llengües, religions, difusions d'invents, tot pràcticament té una component territorial. I tot això és, es pot cartografiar, i és la cartografia temàtica.
Ara, amb eines com Google Maps o Google Earth, et permet veure, per exemple, informació, això que deies, una rajola d'un terrat d'un edifici de Kuala Lumpur. Això és informació? Això ens cal? Perquè, clar, aquí estem entrant en un terreny, si hem de començar a portar tanta informació als mapes, al final estem explicant tantes coses...
Deixa'm que et digui una cosa molt ràpida. Amb l'evolució tècnica, diu, és que la tècnica no ho canvia tot perquè els conceptes segueixen sent els de sempre. Sí, però no. El mapa ha canviat radicalment de funció. Fins fa 4 dies, quan el mapa era paper, 4 dies vull dir 30 anys, 40 com molt, el mapa paper tenia dues funcions molt importants. Una era inventariar la informació en el seu lloc, o sigui, guardar la informació. I compte, perquè si perdies el mapa paper, ho perdies tot. I, a més, el mapa té una segona funció, que cada vegada té més valor, que és la funció comunicativa. La teoria de la comunicació i de la informació són molt recents, i el mapa cada vegada s'entén més des del punt de vista d'un mitjà potentíssim de transmetre informació, comunicació. Però, esclar, aquestes dues funcions es contradiuen, que és una mica el que venies a apuntar tu. Si el mapa té molta informació, hi ha soroll i no es veu res.
I també per contrastar èpoques, no? Perquè el tema urbanisme és important recuperar aquests mapes de fa temps.
També.
No?
Però el fet és que hi ha la funció comunicativa i la d'inventari es contradeien fins ara. Ara, actualment, un canvi radical que ha tingut la cartografia és que ara el mapa ja no guarda la informació. En absolut.
Ricard, el que ha passat en els darrers 10 anys... amb una mirada històrica en cartografia,
sí,
és un salt quàntic, perquè...
Cert.
Clar, quantitatiu, però qualitatiu?
Quàntic.
Ja, però jo et pregunto, qualitatiu?
Sí, és les dues coses. O sigui,
en aquest sentit que et deia...
Ara, Josep Maria, deixa'm una cosa. Fa uns 10 anys, els experts en mapes, que som un grup reduït de professionals, uns milers, explicàvem a gent com tu com podies fer els mapes. Ara és al revés. Ara, com que teniu Google Maps, telèfons mòbils, molts dispositius, és meravellós perquè sou vosaltres mateixos, milions i milions de persones, que consumiu els mapes i, per tant, la vostra ment, a dins del vostre ment, ja us imagineu el que voleu. Perquè ja no és un fre. Això ha passat en altres esferes de coneixement. I això és un salt quàntic. I en els propers 5 anys encara passaran més coses d'aquestes. És bestial.
Ara s'està provant, per exemple, això del cotxe sense conductor.
Exactament.
Això es permet perquè hi ha mapes molt precisos.
Mira, aquest salt quàntic va començar fa més o menys 15 anys. I ve de lo mateix. Es va ajuntar la indústria de l'automòbil alemanya, va fer un pot de diners molt gran i va decidir fer una cartografia mundial de carreteres i carrers. Els experts de l'època van dir que això era impossible. Ells van ajuntar 1.000, 2.000 persones i van fer el mapa del món pels cotxes. Han passat 15 anys i pels cotxes del futur això continua sent necessari. No m'he trobat dibuixat
en els mapes. Aquí també també hi ha una diferència que és clau, que és que ara els mapes són gratuïts, són per tothom. Abans la cosa s'havia de pagar, eren aquells atles que eren molt bonics de tenir, no? Però que, clar, i que encara els pots comprar, eh? Però que abans sí que tenia... o sigui, si tu volies orientar-te, havies de comprar un mapa. Ara no. Ara això és gratuït. Això ha canviat moltíssim, no?
És fantàstic. La tele també és gratuïta. I dic, la tele es financia amb anuncis. Doncs els mapes de Google Maps són gratuïts perquè aquesta empresa es financia amb un 90% amb propaganda. Això pels usuaris és fantàstic, perquè és com una festa on tenim de tot, i això està fent evolucionar el món.
Clar, és una festa, però abans, Josep Maria, per exemple, la primera persona, les primeres persones que van haver de cartografiar els Pirineus, com ho van fer, això?
Bé, això ve de molt lluny. De fet, això és una història de la cartografia, que és un altre capítol importantíssim. Abans els mapes sortien amb unes tècniques molt poc evolucionades de topografia, amb aparells com el sextant i tots aquests instrumentals que han anat evolucionant molt. Però, per exemple, una cosa curiosa, fins que Humboldt no va començar a fer mesures precises amb els aparells que ja li permetien una certa precisió, l'altitud de les muntanyes s'exagerava moltíssim per un tema de percepció de les persones, i pensàvem que els Alps tenien 30.000 metres d'alçada. O sigui, la distorsió era brutal.
Com? Els Alps? 30.000 metres d'alçada?
Se'ls atribuïen això. Quan van començar a mesurar van dir, això no funciona.
Després, clar, però això vol dir que hi havia mapes que deien que feia 30.000 metres d'alçada.
I a més, com tothom va copiant dels altres, anava reproduint la història. A les cartes nàutiques, per exemple, medievals, que veureu que hi ha tot de línies de direccions dels vents, que es diu, de les direccions nord-est, sud-est, són les direccions que anaven seguint els vaixells per arribar a port, i en relació amb el temps que trigaven, anaven dibuixant, sembla, la línia de costa. Els navegants, sobretot, els interessava la línia de costa, i d'aquí surten les cartes medievals. Amb la brújula, que era fonamental, però que tampoc la dominaven del tot, perquè no sabien les variacions de la brújula que es van produint sobre el temps, la declinació magnètica, i a partir del moment que les acadèmies de ciència modernes tenen aparells molt més precisos, llavors sí que amb els altímetres i una sèrie d'instruments es va evolucionant molt lentament. Per tant, durant segles la cartografia ha tingut sobretot aquest procés lent del problema de la precisió.
Però la gran revolució, com va arribar? Amb el satèl·lit?
És que hi ha hagut moltes grans revolucions. Una d'aquelles és la tecnològica.
El GPS
ha estat decisiu.
És un ben militar que s'està coent, igual que internet, va ser un invent militar durant potser uns 20 anys, es va estar coent, i insisteixo, explota més o menys l'any 2000, que és quan empreses privades de gran magnitud i poder econòmic, que són la indústria de l'automòbil alemanya, sobretot, diuen això és molt important i ho han de fer servir pels GPS de cotxes. Això va ser més o menys l'any 2000. Això va ser el disparador del canvi.
Clar, o sigui, els mapes eren una eina de poder, era una eina de control d'informació, al final.
Sí. I encara ho són, Encara ho són, de certa manera.
Sí, però avui en dia ja és molt difícil, però, no? Quin tipus d'informació?
Els mapes tenen dos grans usos, diguem, per simplificar molt. És per medir, per exemple, un ajuntament ha de medir la teva casa per cobrar-te impostos, ha de medir la xarxa d'aigua. I l'altre gran ús, simplifica molt, és per navegar, per viatjar, per anar amb cotxe. El per navegar és el que ens ha canviat els últims anys. L'altre segueix més o menys igual.
La terra és plana, ho sap tothom. Les planes hi ha rieres, codinetes i turons. Potser tinc ànima, no ho sé. Però el que sé de cert és que el teu cos s'entén amb el meu cos. Jo perdo el fil i no me'n recordo.
Jo ara proposo un exercici als oients, que és entrar a Google Maps, fer un zoom a la zona del Cap de Creus i veureu que hi ha una taca negra. Què és aquesta taca, David?
El Josep Maria ho sap molt bé, això. Els mapes de tota la vida han amagat les zones militars. Jo crec que et refereixes a una zona del Cap de Creus on hi ha una base americana, o no sé si encara hi és.
És una censura. Una censura mal feta, perquè la taca negra el que fa és que trau la vista cap allí. Ara ho fan diferent, ara hi posen un tros de bosc, alguna cosa que dissimuli.
O sigui, hi ha mapes actualment, i les zones militars no les podem veure per mapa, per Google Maps, per exemple.
Això és que canvia molt. Jo ja no, ja no, no sé Corea del Nord, per exemple. No sé, s'hauria de mirar Corea del Nord.
Per exemple, fa 25 anys, Josep Maria, trobar mapes de la URSS, això era complicat, existien?
Existien i molt bons, però diu la llegenda que eren molt falsejats, justament.
Clar, perquè això estàs donant pistes a l'adversari.
I, per exemple, la guerra de l'Iraq, els GPS es van quedar codificats perquè no es poguessin utilitzar per usos civils, però només pels militars americans. O sigui que el mapa, jo penso que és important una cosa, com el mapa és un instrument de cultura absolutament bàsic avui en dia, és molt important educar la gent críticament amb la cartografia, que la cartografia ens menteix molt. Fixeu-vos la publicitat que es fa amb cartografia. Fixeu-vos a la sàtira, els acudits, que veiem cada dia als diaris, amb cartografia. És constant, constant, això. I es diuen moltes mentides, però moltes. Jo què sé, per exemple, l'edat amb el renaixentisme, amb la cartografia renaixentista, amb els descobriments, surten uns mapes molt fantasiosos, que a la gent li agrada molt, són molt bonics, i surten persones amb cap d'animal, uns altres que no tenen cap i tenen els ulls en el pit, i uns altres que tenen el monòcul, perquè a més arriben a tipificar-se, o uns altres que són blancs amb barbes, que pengen els exploradors que troben, com si fos bacallà. Per... Tot això què és? La gent que mira aquest mapa diu, mira que simpàtic, el cartògraf no tenia res que posar i fa ús de la fantasia. I un bé negre. Això serveix per justificar la colonització, perquè la mesura que tu presentes als indígenes com semi-animals, se justifica tot el que vulguis.
Clar.
Fixeu-vos això, o jo que sé, els mapes medievals del Teano, que es diu, mapes bíblics, que són un simbolisme pur de la Bíblia. Jerusalem al mig, la creació perfecta en forma de cercle, i sí que s'allunyen totalment de la representació real, topogràfica, i passa a ser simbologia pura. El missatge
passa també
important.
Quan representes el tamany dels continents, no? Per exemple, o perquè Europa està al mig.
Sí, això és una altra... Tota la cartografia és subjectiva, fins al punt que a Austràlia estan fent mapes de cap avall. Aquí... Estan cansats d'estar en l'hemisferi sud.
Una cosa, que al començament l'heu introduït, la manera que... Ara, això seria potser per un altre programa. La manera com els homes i les dones pensen l'espai és diferent. I la manera com donen instruccions a Austràlia, a Anglaterra o a Catalunya és diferent. Els homes, pensem l'espai, s'anomena geomètricament. En canvi... En general, parlo en general. En canvi, les senyores, és el que s'anomena topològic. Després d'aquell restaurant hi ha aquella botiga o hi ha el consultori mèdic.
Com cronològic seria, una cosa així.
Semblarà cronològic, però en l'espai. Una cosa va darrere l'altra, seqüencial. En canvi, normalment el pensament masculí és més tal com són els mapes ara. Per tant, ara els mapes encara són molt masculins.
El Sergi ens pregunta a través de Twitter si podem preguntar pel mapa de Peters.
Sí.
Què és el mapa de Peters?
És una autèntica estafa. És una projecció. Abans sortia amb la cançó que la Terra és plana, i la Terra és plana, la Terra, però és esferoidal, sí. I els maps que són plans són impossibles, realment. En teoria és impossible fer un mapa pla correcte. Llavors hem introduït les projeccions cartogràfiques que tenen algun tipus d'error, però el controlem i així podem fer els mapes. Llavors, el Peters és una persona que no ve ni de la geodèsia, ni de la cartografia, ni de la geografia, ve de la història, i se'n dona compte de que els europeus som egocentristes, gràcies, això ho sabíem, i llavors diu que el mapa Mercator, que és l'únic que es fa servir, que exagera el món desenvolupat i minimitza l'altre, i que això és una trampa. Bueno, això és mentida, perquè és veritat que som egocentristes, però a part del mapa de Mercator hi ha moltes altres projeccions molt bones, i el que fa Peters és proposar una projecció, una més, de centenars que n'hi ha, i la planteja com un gran invent, com si hagués descobert el sopadall, i en aquest sentit és una estafa.
Perquè, va, vosaltres quins mapes feu servir? Què recomaneu a la gent? Google Maps?
Google Maps és... Per defecte l'utilitzem.
Inevitable.
Vull recomanar una web que molt poca gent encara coneix, que és fantàstica. S'anomena Rom2Rio. Rom en anglès, número 2.
Sí.
Rio.com.
Rom2Rio.
Sí.
.com.
Sí. Rom2Rio.com. Això és una web per planificar viatges que té en compte, igual que Google Maps, però a més ja hi té els mitjans de transport. I per què ens entenguem? Si jo estic a Granollers i vull anar fins a Melbourne, li dic, vull anar de Granollers a Melbourne, i ella ja m'ha tingut en compte el viatge, tant si vaig per l'aeroport de Perpinyà, com el de Girona, com el de Barcelona.
Que bo.
Ah, clar. I
a
més
a
més, té en compte els horaris dels autobusos de Melbourne.
I trobar tiquets barats i tot això.
Tot junt.
El tema barat és molt important en aquesta web.
David Comas, ha estat un plaer que ens acompanyessis, i també Josep Maria Rebella. Un plaer immens.
Moltes gràcies.
Avui hem reivindicat el mapa. Gràcies.